Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt, us informa Pau Massip. El projecte de pressupostos del govern espanyol ja té els suports necessaris per tirar endavant, després que el PNB i Bildu acabin d'anunciar que no han presentat una esmena a la totalitat. La formació Berzale diu que la decisió ve donada perquè volen donar continuïtat a les converses de les últimes setmanes amb el govern espanyol, tot i que adverteixen que no és un xec en blanc i que no tenen per què acabar votant a favor en la votació final al Congrés. Malgrat que Esquerra encara no ha fet públic el seu posicionament, amb aquests moviments d'última hora els seus 13 diputats ja no són clau perquè la tramitació dels comptes segueixi endavant. Ara, a la una, hi ha prevista una compareixença de Gabriel Rufián, portaveu dels republicans al Congrés, per anunciar el posicionament del partit i si s'han aconseguit avenços amb el seu principal camp de batalla, que es blindi el català en la futura llei de l'audiovisual. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que la crisi de subministrament de xips és una oportunitat perquè Catalunya es pugui convertir en el fabricant i subministrador europeu d'aquest element vital per a la indústria. Aragonès ho ha dit en la trobada empresarial del Pirineu, que se celebra aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell.
Europa no té un sistema de producció de xips propi. El podem dissenyar des de Catalunya. Tenim un supercomputador preparat per participar en aquest disseny. Tenim base industrial per iniciar-ho i estem treballant les aliances a nivell europeu. Pot semblar qüestions que són molt de futur, però és aquesta llavor que ens ha de permetre d'aquí una dècada estar ben posicionats per tornar a ser regió líder industrial a nivell europeu.
El president aragonès ha dit que el govern de la Generalitat hi està totalment implicat amb l'objectiu de generar riquesa. I el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha assegurat que l'autocontrol en la publicitat dels productes calòrics no ha funcionat durant els 16 anys que fa que es va aprovar el Codi d'Autocontrol. Per això, a partir del 2022, la nova normativa serà d'obligat compliment. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
Se estableció un código solo para la televisión en el cual las empresas se vigilaban a sí mismas. Durante estos 16 años, que se dice pronto, 16 años, ha habido un cúmulo importantísimo de estudios académicos, científicos, que acreditan que no ha funcionado. Que no ha funcionado no solo para bajar las tasas de obesidad, sino que no ha funcionado porque ni siquiera se cumplía.
El ministre apunta que estan treballant les limitacions en la publicitat per lluitar contra l'obesitat infantil, com ja passa en altres països de la Unió Europea, com Portugal o Noruega. I el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fet arribar al govern les resolucions de transferència de crèdit com a pas previ a l'ingrés de 186 milions d'euros dels fons europeus. Els diners aniran destinats a rehabilitar l'habitatge i són la primera part dels 2.970 milions d'euros que han d'arribar des d'Europa per reduir el consum energètic dels habitatges i ampliar el nombre de pisos de lloguer social que hi ha a tot l'estat. I en successos, la policia ha desmantellat un cultiu de marihuana de 3 hectàrees i mitja i més de 6.000 plantes en una parcel·la agrícola a Pineda de Mar. Hi ha 5 detinguts, entre ells els dos màxims responsables. Els responsables van arribar a crear una societat mercantil per donar aparença de legalitat a la plantació i una pàgina web per vendre els cabdells a particulars, amb un preu de 5 euros la unitat, amb una comanda mínima de 10 unitats. La droga comissada tindria un valor aproximat d'uns 10 milions d'euros al mercat negre. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
En aquests moments comença la roda de premsa conjunta de Joan Laporta i Sergi Barjuan per donar detalls sobre el futur del primer equip. De moment, el tècnic interí, que ocuparà la banqueta fins a l'arribada de Xavi Hernández, ja ha marcat perfil propi. Barjuan ha convocat els joves del filial Abde i Álvaro Sanz per l'entrenament d'aquest matí. Ampliarem a l'Estel migdia el que es digui en aquesta compareixença. Mentrestant, encara a Can Barça, Jonathan Giraldez no podrà comptar amb Andrea Pereira per al partit que el femení disputarà aquest diumenge contra la Reial Societat, un partit que enfronta primer i segon classificat. El club blaugrana ha informat que després de les proves realitzades en la tornada de les jugadores internacionals, la central madrilenya ha donat positiu per coronavirus. Té símptomes lleus i està aïllada al seu domicili. Pereira se suma d'aquesta manera a la llista de baixes del Barça, on ja hi eren Mariona Caldentell i Bruna Vilamala. Aquesta última s'ha lesionat per 6 mesos. I el Girona disputa demà a les 2 del migdia el partit corresponent a la 13a jornada de la segona divisió. Ho fa al camp del Fuentlabrada i els gironins estan obligats a guanyar si volen sortir de les places de descens. En aquest últim partit, el Girona va empatar amb el Saragossa i no va aconseguir escalar posicions. El tècnic gironí està obligat a fer canvis en l'onze inicial per la baixa d'Àlex Baena, que va veure la cinquena groga en l'última jornada. El Girona s'ha entrenat aquest matí a Montilivi amb la presència dels aficionats que s'hi han volgut acostar durant la jornada de portes obertes que el club organitza cada any coincidint amb les fires de Sant Narcís. Després d'aquest entrenament ha comparegut Mitchell, que ha parlat de quins objectius es marca l'equip d'aquí fins a finals de temporada.
La trajectòria no és del todo la que queremos y necesitamos acabar el primer tercio, mejorando las sensaciones y sobre todo los resultados, para estar fuera de esos puestos de descenso y que en el segundo tercio de la competición se vea un Girona mucho más competitivo, para ver si llegamos al tercer y último tercio con opciones.
Sobre el partit de demà, el tècnic ha advertit que el Fuenlabrada és un equip que juga molt directe en segones jugades i que no permet fluïdesa.
Gràcies, Xavi. Tornem a més notícies a les dues. Estel migdia amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen de la una del migdia, després d'estar i de quedar ben informats amb totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora. Ho dèiem a l'inici del programa. Avui divendres, 29 d'octubre, som a les portes d'un cap de setmana de tradicions. Per una banda, el Halloween, per altra, la nostra castanyada. La Marta avui, que és la nostra banderada a favor de la tradició més nostrada, la castanyada, i també, doncs, com diré, la panellada, és que no sé com li podem dir al fet de menjar panellets.
La panelletada, no?
Exacte, mira, doncs ara mateix ens ho hem tret així, una mica de la màniga.
Jo crec que no s'instaurarà el nom.
Bé, però ens agrada menjar panellets i també castanyes.
Sí.
I és per això doncs, que hem marxat fins a Begú.
Exacte, fins la Fira de la Castanyera de Begú, una festa tradicional que omple les places i els carrers de la vila amb propostes per a tota la família, al voltant de la gran protagonista d'aquest cap de setmana, Mercè, que és la Castanyera.
Clar, una fira de la Castanyera de Begur que se celebra del 26 d'octubre al 6 de novembre i per parlar-ne ja ens escolta l'Eugeni Pibernat. Ell és regidor de turisme d'aquest municipi gironí. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies, Eugeni, primer de tot per acompanyar-nos en aquest matí. Com va la fira de la Castanyera de Begur que recordem, doncs, va començar aquest dimarts?
Bé, el que va començar aquest dimarts van ser les activitats, diguem... que es fan a l'escola i diguem activitats infantils així de lleure escolar o d'activitat escolar. El que realment comença, la fira realment comença a partir de demà. I bé, és una fira ja tradicional de Begur, sempre posem bastant d'èmfasi en aquesta fira perquè doncs bé, doncs ens agrada que celebrar aquestes dates i ho fem doncs d'una manera bastant tradicional, tot i que intentem també doncs complaure una mica els dos àmbits d'aquesta festivitat, com bé heu dit abans, també la gent que potser els pot agradar el Halloween.
Mm-hmm.
Però nosaltres basem pràcticament totes les activitats o pràcticament un percentatge important de les activitats amb la tradicional castanyera, les tradicionals castanyes i els tradicionals panellets.
Què s'hi trobaran, Eugeni, els que visitin doncs, aquest cap de setmana la Fira de la Castanyera?
Bé, doncs, trobaran tota una sèrie d'activitats al llarg del dia, matí i tarda, en el qual doncs, hi ha sobretot activitats pels nens, és una fira bastant pensada pels nens, i poden trobar tallers de fer bosses per castanyes, tallers per pintar-se la cara, tallers tot tipus de tallers durant al llarg de tot el cap de setmana. I després la novetat d'aquest any és l'escape room aquest de la Castanyera.
Sí, una de les atraccions no, que més ens ha sorprès precisament d'aquesta fira és l'escape room de la Castanyera, que podem sentir una mica el teaser.
Hola, sóc en Flami, l'amic de la castanyera. I us volia dir que... Ei, què feu? Deixeu-me, he d'ajudar la castanyera.
De què va, Eugeni, aquest escape room? I sobretot, quin és el premi si aconsegueixes doncs escapar?
Doncs castanyes, com no pot ser altra manera.
Però castanyes, suposo, et refereixes al fruit sec, no?
Al fruit sec, evidentment. Sí, o sigui, anar a veure, és una activitat, bueno, pot participar qui vulgui, però és pensar pel nen, sobretot.
Ah, molt bé.
I és com un laberint, amb una de les places de Begur, un laberint que hi ha, que els nens entren per un cantó, tenen que anar fent el laberint, tenen que anar passant tota una sèrie de proves, que les proves consisteixen en ajudar en Flami, que és la flama que ajuda a fer les castanyes del foc, a alliberar-lo, perquè així, quan arriba al final, doncs, el foc funciona i la castanya pot fer les castanyes, i llavors, al final, doncs, el premi és una bossa de castanyes pel nen que hagi superat totes aquestes proves.
Clar, Eugeni, està molt ben pensat, perquè d'alguna manera heu aglutinat, diguéssim, aquest fenomen que hi ha dels escape rooms, no?, que tothom vol fer escape rooms, i d'altra banda, doncs, les castanyes, que també, doncs, és un dels protagonistes d'aquest cap de setmana llarg. Per tots aquells, doncs, que vulguin jugar en aquest escape room de la castanyera, què han de fer, Eugeni?
Doncs han de posar-se a visitbegur.com i allà, doncs, reservar una entrada o una plaça per poder, doncs, fer-ho. Si no, també, si venen a Begur i volen entrar allà mateix in situ, doncs, cap problema, han de comprar una entrada que em sembla que són un euro o dos euros, vull dir, simbòlic, i fer aquest escape room. Diguem que, per dir-ho d'alguna manera, ho hem vestit rum, però realment, doncs, són tota una sèrie de proves, una sèrie de tallers que van fer els nens per arribar al final i tenir el premi, que és, doncs, arribar a la castanyera i que la castanyera t'ofereixi una bossa per altres. Tot i així, esperem que sigui una cosa, doncs, bastant, bastant espectacular, perquè això ho fem a partir de que ja sigui fosc. Llavors, cada cop que vas avançant amb aquest laberint, a mesura que vas avançant, es van encenent els llums d'aquest laberint de diferents colors, i això, doncs, diguem que donen un impacte visual i esperem que faci gaudir la mainada.
Clar, d'alguna manera aquesta fira, no?, de la castanyera barreja com les dues tradicions, no? Per exemple, aquest vespre també heu programat la projecció, per exemple, de la pel·lícula de la família Adams. Demà també teniu un túnel del terror. Conviuen bé, Eugeni, les dues tradicions, el Halloween i la castanyada, Begur?
Sí, conviuen perfectament. És evident que el Halloween, doncs, apreta, i que, a més, doncs, la possibilitat aquesta que ofereix el Halloween, sobretot de disfresses i tot això, doncs, als nanos els agrada molt, no? A la gent li agrada molt això amb les disfresses. És com fer un carnaval al mes de novembre, no? Però també nosaltres el tema de la castanyada, el tema de les castanyes, la castanyada popular que es fa el dilluns, etcètera, doncs això també agrada a petits i grans, i també, doncs, intentem, doncs, fer-ho de manera que continuï sent atractiu per els més petits, perquè així les tradicions, doncs, no es perdin.
Clar, i atractiu ho deu ser, perquè ja és la 11a edició, si no m'equivoco, de la fira, no?, de la castanyera. Quina és l'activitat, Eugeni, preferida de les famílies?
És que la veritat és que s'apunten a totes, és a dir, diguem que les castanyes més o menys a tothom els agraden, tots els tallers i jocs que fem al voltant del tema de la castanyera i les castanyes, doncs, tenen molt d'èxit, però també, i repeteixo, actualment no hi ha nen petit que algun dia d'aquest cap de setmana no faci una disfressa o no es pinti la cara o una cosa d'aquestes, amb la qual, doncs, conviu perfectament una cosa amb l'altra.
Clar, i d'alguna manera, avui estem parlant amb l'Eugeni Pibernat, ell és regidor de turisme de Begur, aquest municipi gironí, no?, que tots coneixem, i sobretot tots coneixem, ens ve al cap a l'estiu, no?, a Eugeni, clar, aquesta iniciativa que ens parles avui, d'aquesta fira de la castanya, de la castanyera, clar, d'alguna manera és per incentivar, no?, també el turisme fora de l'època d'estiu, que és quan a Begur hi ha més gent.
Sí, és evident. Nosaltres, des de la regidoria, doncs, intentem fer una sèrie d'activitats fora de temporada, doncs, com diem sempre, per allargar la temporada. Tenim activitats al mes de setembre, com és la Fira d'Indians, tenim el Festival de Cinema al mes d'octubre,
Ara tenim a principi de novembre o aquest cap de setmana tenim la Fira de la Castanyera. El novembre, final de novembre, sobre el 20 i pico de novembre, tindrem aquest any el Festival de Carmen Amaya, un festival de flamenc. Penseu que Carmen Amaya va viure i morir a Begú, i doncs és un festival que comencem aquest any. Bé, fem tota una sèrie d'activitats doncs, perquè Begú, diguem, el nostre lema és el lema de Begú turístic, és Begú és autèntic, però hi podem afegir des de fa un temps, i així és, que Begú és autèntic, però tot l'any.
Mm-hmm. Està molt bé. I per acabar ja, Eugeni, d'on va sorgir aquesta idea de fer la Fira de la Castanyera, de celebrar-la cada any, doncs això durant l'època de tardor?
Doncs va sorgir, evidentment, de l'Ajuntament, de la Regidoria de Turisme, i jo et diré que, la veritat, jo fa 6 anys que ja sóc regidor de Promoció Econòmica i Turisme a Begú, i quan vaig arribar aquesta fira ja hi era, i l'únic que hem intentat és continuar-la consolidant i fer-la créixer i fer-la cada cop més important, i realment, doncs, ja al Baix Empordà i per la zona és una fira doncs, que ja té una tradició i està ben consolidada. Mm. Tot i que a Girona, evidentment, aquests dies són fires... I això és una...
Ah, clar, això és veritat, Eugeni.
Però
s'hi pot anar tot, eh?
Però, evidentment...
Clar, t'has d'organitzar. Si t'organitzes bé, arribes a tot.
Evident. I a més, com que tenim aquests 3 dies, doncs ja tens per tot.
Exacte. Eugeni, aproximadament, a l'última edició, quanta gent hi va participar en aquesta fira?
Ostres, això sí que no us ho puc contestar perquè no portem aquest els números, però vaja, els 3 dies hi ha activitat, hi ha gent pel poble i veus un ambient molt familiar, o sigui, veus molta família del poble i de fora del poble, perquè, com et dic, doncs hi ha tradició i venen a...
I ja ho tenen agendat, diguéssim, aquesta Fira de la Castanyera, a Begú.
Els pares que tenen... mainada petita i que busquen sempre activitats doncs, per tindre entretingut els nanos el cap de setmana, saben que aquest cap de setmana doncs, és el cap de setmana que han de passar per Begú.
Exacte, res de Girona, no?
Els nanos els tenen entretinguts i a més... Doncs...
I també s'ho passen bé els pares, no? O els tets o els avis menjant bones castanyes. Eugeni Pibernat, regidor de Turisme de Begú, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja sabeu que si teniu ganes de fer cap a la Fira de la Castanyera de Begú, ho trobareu doncs, a tota la informació al web begú.cat. I ara, mireu, marxem de l'Empordà cap a Lleida.
Ai.
I parlarem també d'un altre escape room.
Això és casa teva, no? Ens acostem a Torà.
Sí, no gaire, però perquè és més Lleida ciutat. Però sí. Però ja està, no, ja està per la zona. Només m'han dit que és l'escape up que fa més por de tot Catalunya. I posa la lupa avui al David Serra. Marxem a publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Final del matí a Ràdio Estel, també de la setmana. Ja tenim a tocar la castanyada. N'hem parlat ara mateix, no?, amb aquesta fira de la castanyera de Begur. Però la nit del 31 també és la nit preferida per passar molta por, David. Per això no podem desaprofitar el tema, que ens encanta també, ho hem de dir, parlar una mica d'aquestes pel·lis de por, la nostra lupa de cinema. Parlem de por, del que ens fa més por.
Sí, dels ensurts. No, que és el que fa més por, sí, dels sustos en català incorrecte.
Que també fa gràcia una mica.
Home, no sé pas què dir-te, eh? Gràcia. Repassarem alguns dels grans ensurts de la història del cinema. També anirem a ensurts reals, no del cinema, sinó reals, que passen avui dia.
Ja m'estic posant nerviosa.
Però més o menys a prop de Torà, a la província de Lleida, Sagrià. Abans, però, com sempre, el fragment d'una pel·lícula que no fa por. Aquesta no fa por, al contrari, fa riure molt, però que amaga algun ensurt tan divertit com aquest.
Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto.
¡Hola! Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí.
Igor! Frederic!
Sensacional, aquesta pel·lícula. Segurament tots sabeu quina és, però no la direm fins al final. Que té...
Veus com fa gràcia, molta... a vegades, també, aquests ensurts?
És que aquesta pel·lícula fa molta, molta gràcia. Molta.
Estem donant més pistes, eh?
Com que aquesta és una secció d'equip, us aniré demanant al llarg de la... mentre anem avançant, que em digueu l'ensurt d'una pel·lícula, ja us he dit, i us l'heu pogut pensar, i heu pogut repassar, i, per tant, els explicarem. A veure, direm que la història del cinema està plena d'ensurts, sí? Perquè no tot l'ensurt ha d'anar relacionat amb la pel·lícula, amb una pel·lícula de terror. A veure, el primer ensurt de la història del cinema es va produir abans del segle... a finals del XIX, que va ser una de les primeres pel·lícules que es va projectar en públic, l'arribada d'un tren a l'estació de la ciutat, dels germans Lumière. Diuen que el públic, que omplia la Salon Indien du Grand Café, es va aixecar i va fugir pensant-se que el tren realment entrava al saló de cafè. Sí, sí, clar, era la primera vegada que veien una pel·lícula, veien un tren, i aquell dia encara ser el primer gran
ensurt.
Diuen, jo no hi era i no està documentat tampoc, però...
Diuen
que va ser així, tant que ens ho creiem. Però jo no és precisament d'aquests tipus d'ensurts dels que parlaré.
Va.
Això és el Halloween. Sí. Estic espantada des de dilluns.
Ja. A veure, els ensurts amb o sense música?
Et preguntes?
Sí.
Com els preferim? Home, amb música fan més...
No, jo penso que sense, perquè no te'ls esperes, no? Quan
clar, hi ha la música
ja no sé. Va preparant.
La música abans de l'ensurt, o ens escoltarem alguna, o la música després de l'ensurt. Hi ha les dues
versions.
Les dues variants. Val. Mira, jo un dels primers que recordo, que em va fer molta por, va ser quan vaig veure Psicosis, el clàssic d'Alfred Hitchcock, cap al final, recordeu, quan la germana de la Marion Crane baixa al soterrani de la casa de Norman Bates i es troba amb qui? Amb la mare del Norman. Aquest va amb música abans.
La Mercè s'ha espantat, hem de dir. Ha tremolat tota la taula.
Veus, la música abans de l'ensurt, que tens raó, Marta, ja t'està dient, allà està passant alguna cosa o passarà alguna cosa, l'ensurt, el crit, i aquest leitmotiv de la banda sonora de Psicosis. Jo sempre a favor, sempre de la música com a cop d'efecte. Abans, potser no, o les dues, m'és igual. Però com a cop d'efecte, sí, acompanyats de crits i efectes sonors.
Això ja fa por, sí. Hola. Tu estàs passant malament, no, avui?
Jo estic fent un training.
Jo ja...
Està fent un esforç, l'Olga.
Jo he intentat no endinsar-me molt amb aquesta lupa, perquè jo ja he tingut un mínim far, eh?
Poltergeist l'heu vist?
Sí.
Sí, mira, Olga, sorprèn.
Només he vist dues pel·lícules de por a la meva vida, i una és Poltergeist, un moment d'inconsciència. No
segur,
recordo
perquè...
res,
no,
ho has borrat tot.
Ben fet,
Això passa amb els traumes, eh? Que acostumes a oblidar-los, diuen.
Jo crec que és una de les pel·lícules que m'ha fet més por a mi, pels ensurts que fa. Vaig fer uns quants salts a la sala de cinema. És aquella típica casa d'una família típica americana, una urbanització tranquil·la, eh? Hi ha un matrimoni amb els seus tres fills, el seu
Espera,
gos.
Ja veuràs.
Conviuen amb uns esperits no massa agradables. Vaja. És aquell famós, ja estan aquí, la nena aquella que... L'ensurt més gran, de nit, ens situem, passa sense música abans. Per tant, fem una cosa, José, traiem la música. A l'habitació dels dos petits de casa hi ha un pallasso just davant del llit del nen.
Mal assunt.
Aquest pallasso, aquell ninot li fa por, lògicament, al fill, al nen. I des del llit li tira una jaqueta a sobre per tapar-lo. Però, clar, no encerta, el pallasso queda a cara descoberta. Finalment el nen s'adorm, però cop es desperta allò que pot passar i veu que el pallasso... El nino ja no està davant del seu llit, ja no està assegut a la cadira. Què fa? Dius, inconscient, mira sota el llit. Mira una banda, mira l'altra, però el pallasso no és a sota el llit. El pallasso li surt de darrere del nen i li enrotlla amb les seves mans el coll del nen. Però, clar, és molt efectiu perquè tu t'esperes que et sortirà de sota el llit.
I et sorprèn.
I tot en silenci, i aquí el cop, el somriure, el riure del pallasso, el cop musical, els efectes, doncs realment fa que t'emportis un dels ensurts d'aquells.
Estava pensant, David, fer aquesta lupa avui, no? Perquè així podem fer un mini-spoiler a tots aquests.
Sí.
Però que els posem... No, però està bé, perquè d'aquesta manera, ostres, l'ensurt que et portes...
Però és que te l'emportaràs igual, eh?
Sí,
una cosa
no?
És aquí explicat i l'altra cosa és...
No, però tu
és...
ho expliques molt bé, eh? Jo m'he posat en situació.
Bueno, és que m'he hagut de veure... I us he de dir que en alguns moments he passat por preparant aquesta secció de veure tants fragments de pel·lícules. Clar, us he preguntat, quin és la vostra ensurt? El que us ha fet més por o que us ha provocat un ensurt més gran? I començarem... Com t'agrada tant el gènere de terror, Olga?
El meu repertori s'acaba ràpid. Un era Poltergeist, no recordava res, i l'altre era El Resplendor. I clar, aquella mirada...
Mira. Quin? És que la Resplendor, déu-n'hi-do, eh?
Ha de ser meravellós fer la banda sonora d'una pel·lícula de por. Aquella mirada del Jack Nicholson quan està amb la destral.
Jo només veig neu amb aquesta pel·lícula. O sigui, no l'he pogut acabar de veure mai, eh?
No?
No.
Doncs al final és d'aquells que també déu-n'hi-do, que fa por, i un bon ensurt final també.
Però hem de dir que la cara d'en Jack Nicholson en general fa por sempre.
Exacte.
Quan et mira fixament, és molt inquietant. Fa por sempre.
És molt, molt inquietant, i quan va escrivint a màquina i que tota l'estona escriu les mateixes paraules. I hi ha un altre moment, quan m'has dit aquesta pel·lícula, m'has recordat un altre moment, quan el nen, recordareu, amb un ganivet, la seva mare està dormint al llit, i escriu amb un pintallavis amb una porta... una paraula i no només l'escriu, sinó que la pronuncia. Bedroom.
El millor de tot avui és la Mercè Espantosa.
Sí, està portant molt de tot.
Tremola la taula i tot, eh?
Red Room, fins que veiem a través del mirall que Red Room és, en realitat, escrit al revés, murder.
Jo ja tinc la mà al cor, eh?
Sí,
ja és, una mica Olga.
Ui, ara. Una altra recomanació per la nit de diumenge, aquesta l'heu de veure. Tornem als fenòmens paranormals. En aquest cas, l'escenari és una granja i el que fa més por, que està inspirada en fets reals.
¿Y qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman?
Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal.
Raros.
Pirados.
Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren.
Ed i Lorraine Warren, van existir. Ella va morir fa un parell d'anys. Es dedicaven, doncs, a això, a fenòmens. Eren parapsicòlegs i es dedicaven a... esbrinar els misteris que hi havia doncs, davant de fenòmens paranormals. I ho expliquen a la pel·lícula Expediente Warren, de Conjuring, que és la primera d'una llarga saga, també. que es basa en un dels casos que van investigar. Ah, aquesta és la típica pel·lícula, res, que no fa por, eh? Des del començament no dona cap pausa. O sigui, cap.
Ah, o sigui...
Ja des del començament...
Ja fa
és,
por.
Va, és una cadena rere l'altra d'ensurs. Un darrere l'altre, no un darrere l'altre. Vinga, va, vinga!
No tens temps de menjar les crispetes, no?
Si vas no, al cine, les crispetes en el primer...
Ja t'han volat.
Això és un problema, eh?
Primer, segon, les crispetes ja han volat.
Jo ara estava pensant, ella... que era la Victòria Pagès, la dobladora, no ho havia pensat mai, ser doblador, que et facin por les pel·lis de por. Ai. I que et toqui una d'aquestes.
No hi havia caigut que era la Victòria Pagès.
Ara, que l'he conegut,
sí.
I he pensat, quina por, la Victòria.
Sí, clar, perquè he de fer por també doblar una pel·lícula d'aquestes. Atenció al moment més aterridor.
De la pel·li.
De la pel·li. A mi és el que... O sigui, a veure, ara us ho explico. La mare de la família descobreix un soterrani i baixa, accidentalment, s'apaga el llum, encén un llumí i sent una veu, perquè ells senten veus, i algú que... I senten veus i picades de mans, eh? És a dir, el...
Mala senyal.
I ella baixa al soterrani, encén, com dic, s'apaga el llum, encén un llumí, i sent una veu que li fa una pregunta. Atenció, eh? Silenci tots i pareu molta atenció en aquest moment.
¿Jugamos a las palmadas?
Veus com rius dels ensurts?
Els nervis.
Clar.
La reacció dels
nervis. Jo, David, ho sento, jo m'he tret els auriculars.
No,
jo,
sí, ja.
Això és terror sonor.
És que, de veritat, és un dels... És que aquest no te l'esperes per enlloc.
Horrorós.
I encara que l'expliqui, jo l'he vist, la vaig veure a la pel·lícula...
I encara t'ho fa,
un salt, I l'he vist i revisat unes quantes vegades, i a cada moment m'he fotut un susto.
Però, David, tu que ets ara com l'especialista en ensurts.
Sí.
Sempre que hi ha un ensurt d'aquesta mena, van sols els personatges.
Sí.
És a dir, quan senten soroll a baix, baixen sols, jo penso. Baixeu acompanyats d'algú, com a mínim.
Tens raó.
No?
Sí,
és un fenomen.
Sí, sí. És que, clar, si no, no hi hauria cinema.
Clar, no hi hauria gràcia.
Ja. Però tens tota la raó. Sí, penso, des de casa, però què fas baixant sol allà?
Clar.
Animal!
On
no
vas?
Fer alguna cosa. Quan, sents, qui baixa sola.
Quan sents un soroll de les golfes, tu hi vas amb clar. Algú. El primer que fas, no? M'acompanyes.
De veritat, aquesta picada de mans que, a més, es veuen, tot fosc, molt blanques, és... Vinga, va, Marta. La teva.
Jo. Doncs jo, quan m'ho has preguntat, he escollit el Sexto Sentido.
Oh.
Quan el nen i la mare van junts amb cotxe, estan en una retenció, i és precisament perquè hi ha hagut un accident amb una bicicleta, i el nen en aquell moment confessa a la mare doncs, que veu morts, i apareix la noia que ha tingut l'accident en bicicleta i que ja ha traspassat a la finestra del costat del cotxe.
Saps què passa en aquest moment? Que
horrorós.
Que l'esperes de cap de les maneres. A més, no hi ha música, no hi ha res, és una conversa entre ells dos.
Sí, sí.
I de cop és veritat, eh? Tot tranquil·lament apareix una dona allà morta.
Aquesta vaig anar al cinema,
oh.
Però em vaig tapar els ulls tota l'estona. No recordo res.
Té uns quants moments, eh?
Uns diners ben invertits.
Sí. I té uns quants moments. Quan la nena està fent... s'aixeca del llit, està fent pipí, el veiem d'esquena, i de cop passa...
Passa una ombra.
Una presència per davant de la càmera.
Sí, aquestes ombres així
És horrorós.
És el que fa més por.
I, a més, la pel·li té un final també...
Sí. Home, és que jo crec que una de les millors coses...
De la pel·li és el final, no?
Final,
sí,
i a més,
sense dubte.
Emma Night Shyamalan, que també en té unes quantes que va... Aquesta, ara, no l'he vist, aquesta última que ha fet, ara van estrenar, jo crec que aquest estiu, de la platja, aquella platja que...
Ah, sí. El tiempo,
es diu.
Horrorosa.
Sí? Fa molta por.
No em fa. No. Rius una mica. Ah, el que li passa... Carai. Bueno, el riure aquell nerviós.
El nerviós.
No acabes d'entendre.
El meu.
A mi no m'agrada.
Escolta, si et sembla, fem una cosa.
Què?
Deixarem el següent tall d'Insidious. De moment el deixem aparcat.
Sí?
Perquè crec que necessitem una pausa. No?
Jo la necessito.
Sí, deixem de parlar d'ensurs de pel·lícula. Us sembla bé?
És perfecte. Mm.
Què us sembla si parlem d'ensurts a la vida real?
Ja, no sé.
No sé si millorem,
Del foc a les brases. Ja tartamudejo i tot.
Nunca te has preguntado qué ocurriría si te encierras con tus amigos en una casa con actividad paranormal. Descúbrelo en Manoir Escape House.
El Canó, coneixes el Canó?
Sé que està pel Segrià,
sí.
No?
Poble petitó, prop de Lleida, crec que està.
Exacte. Però no el conec, no hi
doncs
he anat mai,
una casa.
I menys a l'escape room aquest, perquè no. És que, no ho sé, però té bona pinta per això, eh?
Bon escape room, escape room. Qui ens diu que no és
que real.
Una casa real? A Vallà hi vivia la família Lemaire, entenc que deu ser Lemaire, que és una casa que es pot visitar, si sou prou valents. És una casa plena de misteris i portes que porten tancades molts anys, concretament des del 56, quan un accident va tenyir de negre la seva història. Aquesta és la base d'aquest escape room. És més aviat un escape house, per això es diu Manoir Escape House. I què et sembla si parlem amb el seu propietari, que ens expliqui una miqueta de detallets el que pugui explicar
fins aquí. Sisplau, sí.
És l'Eduard Marzelles. Bon dia, Eduard.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí estem. Molt bé, molt bé.
Escolta,
la temporada de Halloween.
Ja, ara, clar, estareu en plena... Bueno, ara estem en plena efervescència, diguem.
Ara estem a tope, exacte. Sí, és el moment fort de l'any.
Què té la gent que li agrada passar por? És que no...
Sí, és curiós, eh?
Sí. Escolta, a la web ho dieu molt clar. Aquesta casa, no, nosaltres, si anem, no serem benvinguts.
Ah, directament,
ho diuen,
eh?
Ho diuen, no sereu benvinguts. Fins on puguis explicar què passa en aquesta casa.
Aquesta casa és una casa antiga, de veritat. Aquí ve el nom Escape House. Generalment, les escape rooms és el que coneix tothom. Inicialment van començar que era una habitació i havies d'aconseguir escapar d'una habitació. Llavors nosaltres hem fet el salt i ja és tota una casa, hi ha més de 7 habitacions que es van descobrint i l'objectiu de la gent que entra és aquest, aconseguir resoldre el misteri que hi ha dins la casa a temps, tenen 70 minuts per fer-ho.
Eduard, jo ets a dir que he vist les... No hi he estat, però les fotografies, les imatges de la casa ja fa por. O sigui, de fora és la típica casa de poble de Lleida, no?, i de molts pobles similars a Bescanó, però fa por. Però la casa real és tal qual, és el que dius, eh?
Exacte, és que un dels nostres punts forts és aquest, que té lloc dins d'una casa real. Hi ha molts escapes que es munten en locals comercials, que recreen un espai, que tal... Però nosaltres és una casa real, hi ha ambientació real, hi ha objectes reals que estaven dins la casa. Llavors això és un plus que fa que l'experiència sigui molt més realista.
I a més que estem, com dèiem, en un poble, un petit poble, la majoria dels escape rooms estan en ciutats grans, el que deies, al mig, rodejats. Però aquest és que, clar, la gràcia, l'al·licient més que té és això, que està allà en un poble petitó i encara dona més, és real i dona més la sensació doncs, que no saps ben bé on entres, però no saps si sortiràs.
Sí, clar, vas seguint la carretera fins que veus un campanar al fons, arribes al poble. Sobretot el guai és vindre a l'hivern, que hi ha la boira, que és de nit, i ja entra la gent amb por del carrer, sí.
Ves dient-ho, ves animant a la gent. Però, a veure, només hi poden anar, diríem així, malalts del terror, però el que tinc entès que també teniu una versió una miqueta més light.
Hi ha la versió misteri, exacte. La nostra idea és que tothom pugui disfrutar d'escape room.
Això m'agrada més, eh? Sí.
Exacte, sí. Llavors, en què es diferencia? En la versió terror hi ha un actor per dins. Llavors, clar, doncs hi ha més impactes, hi ha més efectes de so, més efectes de llum. La versió misteri podríem dir que és la versió més light, més descafeinada. Llavors, els jocs són els mateixos, però sense els impactes.
I t'hi pots quedar a dormir, Eduard, o no?
No,
què passa?
70 minuts, Mercè, ha dit 70 minuts.
No, però com ha dit que era una casa real?
Si no aconsegueix sortir, no?
No, home, clar, no? Dius, bueno, si és una casa ambientada i real... Se t'ha quedat a dormir algú o no, Eduard?
No, nosaltres alguna vegada sí. Alguna vegada allò quan ha estat en un ple muntatge preparant i tal, sí que ens vam quedar, però no sol ser el cas.
Escolta, Eduard, ara que ens expliques això de quan ho veu muntar tot plegat, alguna cosa us va passar en aquella casa?
Sí, exacte. No sé com us heu enterat, perquè no ho solem explicar.
No, ja, home, ho hem d'explicar perquè jo crec que la gent s'animarà més a venir.
Sí, exacte. Sí, doncs va ser, sobretot quan muntàvem l'escape. Ara, tot just aquesta setmana, farem 3 anys. I farà ja, doncs, 3 anys. Quan estàvem en ple muntatge, sí que va començar un dia sentir un soroll, que busques una resposta coherent, doncs haurà set un colom al pis de dalt, fins que un dia vam veure ja una sombra, es va obrir una porta, vam sentir un cop més definit, el company va sentir unes passes corrent, llavors, clar, ja comença a ser un cúmul de coses que amb calent busques una explicació coherent de haurà set això, haurà set allò, però després amb fred intentes buscar aquesta resposta i no la trobes. És escoll, i què ha passat
aquí,
què ha passat això? Sí, exacte.
Però va ser esporàdic, dius, Eduard.
Va ser, jo crec que ha set, sí, unes... que puguem explicar unes 4 o 5 coses.
Carai, tu.
Que puguem explicar, diu, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, que puguem explicar, sí, que ens hagin passat, vaja, sí, sí, i que recordem, sí, sí.
I que dona més al·licients perquè ja anem tots plegats, eh?
Exacte.
Aquí, mira, som quatre, el Galdric 5, el José 6...
El García.
I el David García 7. 7 perfecte, no? Podem entrar tots junts?
7 estaria bo prets. El màxim és de 2 a 6.
No us preocupeu, jo em quedo fora esperant-vos.
Bueno, tenim una baixa ja, però...
No sóc apte, jo, per la... ni la de misteri, crec.
Escolta, què hem de fer? Hem de reservar? Com ho fem, això?
Sí, per reservar, entrar a la nostra pàgina web, traumafactory.es, i a partir d'allí ja veureu un calendari, unes hores disponibles, seleccioneu l'hora a la que voleu vindre... I res, seguir una mica els passos i queda la reserva feta.
Jo ja m'he animat, Eduard, jo vull provar-ho.
Jo també.
Vull provar-ho, però no sé què. A veure, si l'Eduard em diu que en qualsevol moment puc renunciar, és a dir, quan estic dins del recorregut de l'Escape House, hi ha algun moment que oferiu aquesta possibilitat de dir fins aquí? Això
és una cosa que només a la introducció ja donem l'opció de què has de voler abandonar.
Home...
Perquè hi ha gent que li passa. Llavors, una cosa curiosa que passa és que hi ha el contrast aquest de els companys passen molta por i la persona que abandona, si veiem que és una persona que té taquicàrdies, que està al bord de l'atac d'ansietat, ve a la nostra sala de control, allí es calma una mica, llavors què passa? Que a control tenim la sala de càmeres i el contrast aquest dels companys a fora passant molta por, corrent, cridant i tal, i nosaltres que estem dins de la sala de control, el company riu dels seus companys com estan passant malament. Llavors, clar, és una cosa curiosa, sí, com d'una paret a l'altra, i aquest contrast.
Bé, doncs prenem nota. Nosaltres sí, sí. Animem, David Serra.
No, hi anirem.
Aquí us esperem.
A Bascanó.
Manoir Escape House, al Segrià, com que després que estic buscant...
Bescanó.
Al Canó. És un poblet molt petit, de 200 habitants, sí, sí. Tot està a 8 minuts de Lleida.
Perfecte. Eduard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies, Eduard, per haver estat amb nosaltres. I, David, és que se'ns ha tirat el temps a sobre.
Sí, escolta, però has de dir la teva.
No sé res.
No, home, no.
Jo era la sèrie, era una sèrie, no era una pel·lícula que vaig passar molta por, sobretot en un moment, era La maldició de Hill House.
Sí.
Ai, ara em posaràs, espera't que...
No, a posar la música.
Sí, no. Ja m'he baixat el volum. És que jo he fet tota la lupa d'avui, ho he fet sense volum. O sigui, no sé què m'estava dient el José, però en tot cas és una d'aquestes sèries que està molt ben feta, però que tens aquests moments d'ensurts cap al final de la temporada que...
Jo us en diré un altre d'ensurt, no el posarem, però us en diré molt ràpid, per si veieu que està considerat l'ensurt més... el millor ensurt de la història del cinema. La pel·lícula és una caca. És l'Exorcista 3, la tercera part de l'Exorcista. De veritat, hi ha un ensurt que és molt efectiu.
Doncs, David, ràpidament, el nom de la lupa d'avui...
Frankenstein.
I d'aquesta lupa terrorífica, Marta Harke, nom del guanyador de la Cistella Capravo.
Doncs mira, la Ramona, m'ha passat el seu nom al Galdric. Felicitats.
Doncs moltes felicitats a la Ramona, que s'endú aquesta magnífica Cistella Capravo. Ara ja us deixem aquí al matí a Ràdio Estel fins aquí. Arriba el Sense Distància amb Ignasi i Miranda, que passeu molt bon cap de setmana. Fins dimarts.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
discreet.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda amb Diana Silva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.